Pedro, já passou aos 10 minutos, já vamos começar. Eu vou ter um rocho, e lá o norte do Eterno, para ver como era a cara, que o pôs antes. Tenia António Mora, neste simpósio, Trias, que foi a Jaume Balmas. De António Mora, vale a pena dizer que vai nascer a Barcelona, viu da vida, há mais de 25 anos. Pelo caminho, disputa em países tan exòtics com Kazakhstan, Armènia ou Macedònia, per raons vinculades a la seva feina professional, que és la institucionalització, té a veure, sobretot amb la institucionalització dels drets fonamentals. I actualment treballa a l'Oficina del Defensor del Poble. En àmbits teòrics, de caràcter més teòric, una persona que té dos perfils, segurament l'un reverteix en l'altre, reverbera d'alguna manera l'altre. En àmbits més teòrics ha col·legat molt gràfics sobre Maurice Blanchot, Jean-Luc Nancy, i ha publicat estudis sobre filòsofs com Eduard Nicol, Ferrater Mora, Maragall, Colledo, Pinxó. Ha format part de l'equip director dels obres completes d'Enrique Tierno Galván, que són vuit volums, van aparèixer en el 2008 i el 2012. Som tots d'aquests.
Doncs, sense més preàmbul que l'agraïment per la presentació, l'agraïment per la invitació, perquè aquestes invitacions sempre són un repte. Què dius que deies de Balmes? Digue-ho ara. I agraïment pels assistents. Vaig directe, em capbusso en el text. Ve algú i exclama: és que no sentiu, com ho diré, un vent de revolució que és en l'aire? És Alexis de Tocqueville qui ho adverteix, titubeig inclòs, com ho diré, en un discurs al Parlament a finals de gener. En unes poques setmanes esclata la revolució de febrer a París. La cosa de seguida s'escampa per diferents punts d'Europa. Tot just un any després, John Stuart Mill, en una aguda vindicació d'aquesta revolució inicialment francesa, recorda les avisades paraules pronunciades per Tocqueville. Molt més tard, vist retrospectivament, Gustave Courbet, el pintor de l'origen del món, pretendrà que només hi havia hagut dos homes preparats davant del 1848, Proudhon i ell mateix. Però és evident que això no és exacte. Com acabo de recordar, Tocqueville ja ho havia pressentit. I alguns més, entre d'altres també Jaume Balmes. Ho havia vist venir d'una manera encara més immediata en un text datat l'11 de febrer, pocs dies abans de l'esclat. Un text que descriu la situació actual que comença amb aquestes paraules. La situación de Europa es muy crítica. Los peligros son graves y algunos hay inminentes. Situació crítica, gravetat o imminència són termes que, entre d'altres, formen part del vocabulari dels seus escrits polítics. Però aquest text que dic ara, el de pocs dies abans de la gran explosió francesa i europea de l'any 48, és un exemple molt precís de la tensió i de l'esforç d'anàlisi que posa Balmes davant dels fets i les seves previsibles conseqüències. I això no només a base de meres invectives i denuncis de grans catàstrofes. Adverteix de desordres, d'aldarulls, i no només de revolució, sinó també de guerra, ja que connecta directament l'expectativa de la guerra europea, que es podria produir després d'una sèrie d'esclats revolucionaris a diferents indrets que esmenta, valora i sospesa segons les possibilitats que es produeixi en cada cas. Parla expressament i amb molta informació dels casos d'Itàlia, de Suïssa, de Polònia, d'Àustria. Això, insisteixo, escrit a mitjans del febrer del 1848. I té la capacitat de plantejar que el desencadenat de revolucions pot produir-se per contagi mutu, que és el que passarà. Ho exposa així de clar amb una il·lusió preventiva. Con tal de que no sobrevenga una revolució en França, el fuego de Itàlia se puede dominar. No pretenc la consideració de Balmes com a improbable endeví, com ara Miquel Batllori, que ha dit que és un vident, sense estalviar-se tot seguit el qualificatiu de profeta. I és que el que fa Balmes en textos com el que acabo d'esmentar, del febrer del 48, és una perspectiva des de la més estricta actualitat, dins d'una feina que s'ha autoatorgat des de fa uns anys, que és alhora la de l'anàlisi i la de l'actuació política. Feina analítica per a l'acció, activista per a l'anàlisi i la reflexió, tot alhora, tot sobre la marxa. Això no en dic pensament polític, ja que no es limita al que en diríem l'exercici de la pensa, sinó filosofia política, en un sentit l'aclariment del qual és un dels propòsits d'aquesta intervenció meva. Penso que el pensament polític de Balmes no acaba d'existir com a tal perquè no n'arriba a articular un. Descartat com a profeta, també s'ha donat sovint una mena de gust per assenyalar que Balmes s'equivoca en molts punts de la seva situació política, de la seva actuació política, i per tant del seu pensament que l'orienta en cada pas. Perquè o és massa moderat en els seus plantejaments, o perquè no entén gens l'essència de la dreta espanyola, cosa per la qual caldria creure en una tal essència, dretana i espanyola, i una. No pretén tampoc que no s'equivoqui mai, que aquesta ja és una altra. Al contrari, em sembla interessant reconèixer-li una gran capacitat d'error. Aquí rau un tret de la categoria de filòsof polític que pretén fixar. El cas és que Balmes té temps de deixar força avançat un escrit molt interessant que serà publicat pòstumament sobre els esdeveniments revolucionaris de febrer i el seu primer i flamant resultat, la incipient i breu Segona República. El títol del text diu molt del tarannà lúcid i poc hostatge de les seves pròpies preferències polítiques. Les coses pel seu nom. De manera que el text inacabat es titula senzillament directe República Francesa, com ens recordava ahir en Fredera. Efectivament, això és el que ha passat. Ha vingut la República per quedar-se, encara que la cantonada esperi l'inici de la comèdia del Segon Imperi, Marx-Dixit. Així que ens trobem a principis del 1848, immediatament abans i immediatament després de l'esclat revolucionari parisenc. Si una revolució és alguna cosa, és això, una inapel·lable marca que delimita dos temps desencaixats. Tocqueville traspassa aquest abans i després, primer movent-se pels engrescats carrers de París, després d'haver-ne sabut percebre els senyals que indicaven la seva imminència. I després, ho sabeu, serà ministre, per poc temps, es retirarà gairebé de la vida política, escriurà les seves memòries i ho explicarà tot això que tots sabem. Balmes també travessa l'efectivitat de la revolució, vull dir també la seva facticitat, després d'haver-la previst, temut, avisat, però això coincideix amb l'agreujament de la malaltia que arrossega de fa temps i de la que morirà de seguida, segurament sense arribar a assabentar-se del segon cop revolucionari el de juny, ja que ell mor el juliol. Abans i després. Tampoc no és només cosa d'ara, febrer del 48, ja que Balmes sempre ha escrit amb la constatació i encara commoció de venir després, que la revolució ja s'ha esdevingut. Però alhora, paradoxa dels temps desencaixats, sempre amb el neguit de l'abans, ja que la revolució sempre és en perspectiva, és a punt de produir-se i en realitat esdevé tot hora. Sempre després. Té un article molt, molt indicatiu d'aquesta situació mental i política, fins al punt que es titula així, i després del 1843. És un article que acaba amb un to de sermoneig. Encara que no em fessin cas, convenia dir la veritat. Les paraules desoïdes tenien un seguro garante que devia justificar-les. El tiempo. Les paraules el tiempo venen subratllades, com no, perquè no parlem d'altra cosa. Perquè la qüestió de fons és estrictament temporal. La temporalitat política, trasbalsada i accelerada, i en alguns aspectes repetida, cosa que caldria matisar per no afectar massa la mentalitat de Balmes, que al cap i a la fi és netament progressista. Balmes i la revolució, doncs, Balmes i els textos sobre la revolució. Basili de Rubí, en una de les dues edicions, de les dues versions que tenim de les obres completes de Balmes, en una singular organització, però també és molt singular l'altra, s'empesca una secció que es diu La Revolució, on inclou 14 articles sobre aquest tema, articles que van de 1843 a 1845. Només pels textos polítics, evidentment, es queda curt. Però és que si hi ha d'haver una secció que posi l'editor de les obres completes sobre la revolució, jo no sé quin text no hauria d'anar en aquesta secció, que es menjaria directament la totalitat dels seus escrits. Dic polítics, però també els de més enllà de la política. El criteri, d'entrada, és un text produït per la fugida i el resguard de la revolució, com sabeu molt bé. Si agafeu, a part de que fa alguna reflexió filosòfico-política sobre la revolució en aquest llibre, si agafeu aquesta part central, que és com una mena de... No és una mena de... És una col·lecció de narracions. El capítol es titula El entendimiento, el corazón y la imaginación. Almenys tres d'aquestes narracions, narracions exemplars dins de la lògica del criteri, tres d'aquestes narracions tenen la revolució com un tema i, a més, modulant diferents sentits de revolució. Una d'elles, la més insòlita, és la percepció de l'amic que passa per una revolució completa i acaba convertit en un monstre. Les dues filosofies, fonamental i elemental, també tenen una quantitat relativament sorprenent de referències a la revolució. A la revolució filosòfica, però també a la revolució política. I pel lector que vagi més enllà, connectant-les. En el protestantisme comparado con el catolicismo passa una cosa realment especial. Discuteix la conveniència del terme reforma per referir-se al protestantisme, ell sempre discutint amb les paraules, hi tornaré, i acaba per concloure que més que reforma, el protestantisme mereixeria el nom de revolució. I el catolicisme, vist al llarg de la seva història, mereixeria el nom, pel que fa, de reforma. De manera que, i això ja ho dic jo, el llibre potser s'hauria d'haver titulat La revolució comparada con el reformisme, el qual seria una mica xocant. La veuen venir, la flairen, se l'ensumen, la temen o la desitgen, treballen per accelerar-ne l'arribada o per aturar-la en la mesura del possible, tot i que uns i altres saben que és un fet ineluctable, perquè ja s'ha esdevingut, tot i no haver acabat d'arribar. La revolució, dic. I ells, qui són? Què són? Identificar-los com els intel·lectuals de l'època ja ens sembla dir massa, o massa poc, en tot cas, fora de lloc, perquè aquesta és una figura notablement posterior, datada canònicament amb l'afer Dreyfus. I és una figura, a més de tenir els seus propis codis, que jo crec que podem dir que ja va fer el seu temps, fa temps. Un terme més adequat a l'època és el de publicista. Balmes en fa l'autorretrat en la seva famosa Vindicació Personal del 1846. No us estalvio un bon tros. Nada conozco más grato que ejercer influjo sobre los hombres por el ascendiente de la verdad. Nada conozco más grato que escribir una palabra y tener seguridad profunda de que aquella palabra, dentro de pocas horas, volará a grandes distancias y vibrará en millares de espíritus, para producir una convicción o excitar una simpatía como una chispa eléctrica que saliendo de un punto conmueve la atmósfera hasta un remoto confín. Qui era el que parlava de la retòrica de Balmes? Val la pena fixar-se en aquestes paraules escrites en un moment en què necessita vindicar la seva projecció pública. El context li és especialment advers i per això s'ha de vindicar, però en canvi es mostra joiós de la feina ara que es poden superar tan fàcilment les limitacions espaciotemporals de la comunicació gràcies a les noves tecnologies en l'era de la gran expansió de les publicacions periòdiques. Una verdadera revolució. I ja m'avanço en connotar amb aquest terme revolució a qui l'experimenta més enllà del seu contingut polític immediat, tant si vol com si no vol. També pertany a un tret típic de tot publicista, això que Balmes reconeix sense embuts que pretén: arribar a molta gent i influir-hi, que no és poca cosa. Però aquest text que dic aporta una característica que no comparteix necessàriament tot publicista, que sovint resulta ser un tipus molt menys abusat. Es tracta de l'al·lusió a la veritat. Nada conozco más grato que ejercer influjo sobre los hombres por el ascendiente de la verdad. És inevitable preguntar aquí per la naturalesa d'aquesta veritat: filosòfica, política, teològica, o en la hipotètica pretensió balmesiana, les tres fent-ne una de sola? Per intentar fixar una mica més aquesta condició especial de filòsof polític i teòleg, dins la ja de per si especial condició de publicista que dic, em sembla útil obrir un llibre que en la mateixa època es proposava retratar totes dues condicions, una en el títol i l'altra en els continguts. El títol del llibre és Publicistes moderns. L'autor, un economista, crític rondinaire i publicista ell mateix, Henri Baudrillard. Aquests són els publicistes moderns, en el sentit d'actuals, que hi analitza: Joseph de Maistre, Joseph Proudhon, John Stuart Mill i Louis Blanc. Més que publicistes, o especificant la mena de publicistes que són, tots aquests escriptors se'ls pot reconèixer millor per la comuna condició de filòsofs polítics. La llista es pot ampliar o escurçar. A de Maistre el veig entre els que van viure, ell petit, la Revolució Francesa primigènia, la revolució de totes les revolucions, de manera que ja pertany a un altre perfil. Sense voler ser exhaustiu, els filòsofs polítics que jo entenc en aquesta categoria van néixer al llarg de la primera dècada del segle. N'he esmentat alguns ja, que ara recapitulo, alhora que n'afegeixo alguns més. Tocqueville, nascut el 1805, Mill el 1806, Proudhon el 9, Cortés també el 9, Balmes el 10. És evident que no surt aquí una colla amb idees afins, però segur que Balmes s'hi trobaria menys sol si afegíssim dos sacerdots, filòsofs polítics al seu torn: Vincenzo Gioberti, nascut el 1801, o fins i tot Antonio Rosmini, encara que del segle anterior, 1797. La llista s'amplia i s'enlaira amb noms rutilants si n'afegim de la collita de la dècada següent: Herzen, del 1812, Marx, del 1818, i ho diré, Bakunin, del 1814. Tots ells tenen una marca, petita o gran, en general molt gran, de la revolució del 48. De manera que se'ls pot considerar com els homes del 48, segons la caracterització de la novel·la flaubertiana. Tots ells, filòsofs polítics, no en el sentit de compartir allò que se'n deia una ideologia. En realitat, ni una filosofia ni una política comparteixen, òbviament, sinó pel fet de coincidir en una feina molt específica amb tota l'eufòria d'una vocació practicada des de diferents bandes de les barricades. Passo a enumerar una sèrie de trets que es troben en tots ells. Així, no deixo de parlar de Balmes, sí, però també de tota la bona o mala companyia que acabo d'esmentar. I això per fer-ne una silueta singular, Balmes, i plural, la resta de la trepa. És filòsof i és polític, i això ja no té remei. És filòsof, no trenca mai el vincle amb la filosofia. La seva, ja que pertany a una tendència, a una escola, sense deixar de pretendre del tot fer una aportació original. Però no forma part del món acadèmic, cap d'ells, encara que ho hagi pogut intentar i sistemàticament no ho hagi aconseguit. És polític, fa polític, fa política. Sovint s'hi implica fins al punt de ser un activista. Escriu condicionat pels esdeveniments polítics immediats i del dia a dia. Participa en campanyes que sosté al llarg dels dies i dels anys. Les impulsa, les lluita. És netament partidista, de fet. Es deixa endur, navega, naufraga per la conjuntura. No sé si afegir-ho, mai no acaba de triomfar. Exerceix de publicista, ja ho he dit. Practica una modalitat àgil d'escriptor que escriu als diaris i revistes. Publica opuscles a més de llibres. Descontent amb la veda d'aprendre d'empreses alienes, sovint funda les seves pròpies plataformes d'edició que controla més directament. De Balmes no caldria insistir-hi gaire davant vosaltres, però pot ser oportú recordar que Tocqueville tingué el seu periòdic, que dirigí i no li anà gaire bé, a diferència de Mill, que li anà força millor. Proudhon era del ram, almenys per una temporada va ser impressor, i Marx sempre es queixà d'haver d'exercir de periodista, però ho feu llargament i dirigir un periòdic fins que fou tancat per la censura. Publicista. Se serveix de les tècniques de la publicitat, de la defensa del partit que pren davant les coses, vol conquerir la major porció possible d'opinió pública i es dedica, així, a l'apologètica, religiosa o no. Recull sovint en llibres els textos que té esparsos en publicacions periòdiques i opuscles, de manera que procura que tinguin més abast i més incidència al llarg del temps. Practica implacable l'antagonisme en filosofia i en política, si és que no en els dos camps alhora, i tant contra el bàndol decididament contrari, com contra el que en teoria li és més afí. Marx, crític de Proudhon, Balmes de Guizot, a més de separar-se dels seus primers col·legues publicistes apologetes. No deixa de tenir molta cura en la traducció, en la mesura que és possible, dels seus textos a altres llengües en aquell mateix moment, intentant controlar aquestes traduccions tenint relació amb els traductors. Per moltes relacions intel·lectuals que mantingui, però, és un solitari, avar de la seva autonomia, zelós de la seva independència. I per fi, que això no té fi, té un problema, un veritable problema, ho sàpiga o no, amb la teologia política, que l'amenaça constantment per dintre o per fora. És l'obscur principi segons el qual només es fa política, és a dir, només es pot fer política, amb conceptes teològics mal secularitzats. El mal li poso jo. No es tracta de l'apotecma d'un filòsof jurídic catòlic i ultradretà de llarga vida del segle XX, sinó d'un descobriment que va fer Proudhon tot esglaiat. No es pot fer política sense desempallegar-se de la teologia. I dono a Socortés que li contesta: i què t'havies pensat? Val més aquí un ròssec, no sé si un corcó, que anomena, pel seu nom, la providència, mentre que altres parlen amb singular desenvoltura de la història. I tot plegat sota la marca de la revolució. No només la seva verbalització, la seva idealització positiva o negativa, sinó la seva vivència. En fa l'experiència. I aprofito la transició de la segona part a la tercera per fer-te'm un trago. Contrarrevolucionari no és un terme que formi part del vocabulari de Balmes. Només l'empra alguna vegada quan li surt el pas i per expressar-ne la inconsistència. Ho sosté així en el seu inaugural opuscle de 1840. Per resistent que sigui un país a la revolució i per difícil que li resulti a ella realment assentar-s'hi, no hi ha sublevació contrarrevolucionària que tingui prou força per enfrontar-s'hi amb eficàcia. La contrarrevolució no pot, no podria, amb la revolució, ja que tot just és un símptoma d'impotència. Alguna altra vegada torna a usar el terme d'aquesta mateixa manera, de passada, fins que es veu obligat a aturar-se perquè no té més remei que donar-ne explicacions davant el fet que li han penjat l'etiqueta. I se'n surt, cal dir-ho, una mica com pot. L'interessant aquí d'entrada és el retret que s'ha fet a Balmes, de fet, el Pensamiento de la Nación, que és Balmes, en aquests precisos termes. Li diuen contrarrevolucionario, és a dir, revolucionario també, aunque en sentido opuesto a los progresistas y republicanos. No es pot assegurar que d'una manera conscient o a la manera d'una citació sobreentesa, però és evident que en aquestes paraules, en aquest retret que se li fa a Balmes, ressona la famosa frase de Joseph de Maistre, que tanta gràcia li feia a Eugeni d'Ors, per cert. Maldita la gràcia que els hi afegim. La contrarrevolució no serà una revolució a la inversa, sinó el contrari de la revolució. La rèplica balmesiana no només es vol lliurar del penjoll de contrarrevolucionari, sinó que sobretot intenta escapar a l'esquema viciat, segons el qual no hi ha marges d'acció, ni com qui diu, de pensament, fora de la revolució, sigui a favor o sigui en contra. Ell vol fer el contrari de la revolució sense ser contrarrevolucionari. Hannah Arendt, quan comenta la consigna aquesta de Maistre, la menysprea com un acudit insubstancial, com si davant la realitat de la revolució ella pensés que només es pogués fer la revolució inversa. I va una mica més enllà. Després d'haver semblat que volia distingir entre conservador i reaccionari, conclou d'una manera dràstica que el conservadorisme, identificat llavors amb el reaccionarisme, és polèmic en el seu origen i gairebé per definició, com no ho són, per la seva banda, el pensament liberal o el revolucionari. Aquí rau la cruïlla i el desafiament de Balmes i una de les fonts de tantes manipulacions posteriors. La dificultat per trobar el lloc on sembla que no hi ha un espai per ubicar-se. Aquest lloc no acaba d'existir, com si se l'hagués menjat la mateixa revolució, de manera que l'ha de crear cada filòsof polític contra revolucionari o no, perquè el temps revoltat es dedica sorneguerament a la sistemàtica descol·locació de les seves criatures. Una manera tòfola però orientativa d'expressar-ho és la màxima que ella, la revolució, devora els seus fills i caldria afegir, siguin legítims o no, reconeguts per ella o per ells o no. La constatació de l'impossible és així l'impuls i la marxa del filòsof polític. Dir que enfrontat a la revolució és ser redundant. En tot cas, és una tasca pels temps de la revolució, si no és que un tret intrínsecament revolucionari. En molts sentits i amb una colla llarga de conseqüències. Primer de tot, en un sentit d'experimentació de la política mateixa. En el seu últim escrit inacabat i pòstum que ja m'hi he referit, República Francesa, es nota que està escrit en un moment doblement febril pel símptoma de la malaltia que l'està matant i pel fet de constatar en aquell moment que potser sí que ara els temps vaticinats s'estan acomplint. Una cosa que el mataria filosòfico-políticament, si és que es pot dir així. Encara l'abans i el després. Immediatament abans de l'esclat del 48, escriu que el pensamiento de la nación apelava al porvenir i ese porvenir ja llega, està ahí. I tant si és que. Perquè aquesta és la qüestió. Ell sempre ha comptat amb la condició d'experimentalitat de la política, la que fa l'home d'acció. L'esperada, perdó, però un cop travessada la frontera, amb la revolució ja esclatada, l'esperada, la temuda, que és la del 48, l'experiment ho és de la política tota, de la seva realitat més nuclear. És, diríem, ontològica. Llavors és l'esdevenir, no ja l'home que actua o rumia amb el ben a favor o en contra, sinó ell, l'allò, l'esdevenir mateix, que és experimental, que experimenta. Aquest escrit de la revolució ja consumada, la del 48, República Francesa, es precipita amb l'ús de mots com assaig, temptativa o prova. En poques pàgines, l'ensayo acometido por la Francia es nuevo en el mundo, etc. L'ensayo a que arroja la Francia va a resolver, etc. Tentativa, ensayo, ensaya, tentativa, prueba, un continu al llarg de tot el text. L'experimentalitat no ja del filòsof polític, sinó de la realitat política mateixa, produeix la vivència del temps obert, digues-li revolucionari o no, l'acció política està determinada per la incertesa i tu, filòsof polític, et mous en l'impossible, digues-li contrarrevolucionari o sí. Ben mirat, potser ningú com el filòsof està tan ben predisposat per a detectar les formes aporètiques. Les detecta tot espontàniament, en part perquè les busca, les reconeix i les transita amb una certa complaença. De vegades tot angoixat, cal dir-ho tot. L'important comença per saber dir-la, potser revelar-la quan sembla que els altres no se n'acaben de donar. Balmes ho fa tot sovint. S'ho ha après com un costum, és cert, però ho subratlla d'una manera molt eloqüent en un moment extrem de trobar-se en l'atzucac en el memorable article que anomena l'aporia i ha en el títol. L'aporia dita pel seu nom, Por donde se sale, del 1846. Del que es tracta aquí és d'analitzar el fracàs sense pal·liatius de tota l'acció política que han negat fins ara i com a colofó anuncia que dona per acabada la seva experiència periodística. Final de la publicística. I no sé si, per fer-ho d'una manera més estrident, tanca el pensamiento de la nación amb un efecte escatològic sobreafegit, ja que ho fa en el número que du la data del 31 de desembre. Un any més tard s'hi recrea. Està vist que, en el fons, no acaba de concebre mai un límit final. Senzillament, per dir-ho en termes tècnics actual, ell no és un apocalíptic, sinó un messiànic. És a dir, aquell que sap que el temps final és a prop, fins i tot imminent, tremolem, però infinitament ajornat, que l'ajornament li és sembla consubstancial. Una bona part de la feina de sortida, de la poria, un cop reconegut el camí barrat, consisteix a esforçar-se per anomenar les coses que passen. La cura pel nom, els noms, la malfiança envers els que circulen, la necessitat de destriar-los i encertar amb l'adequat, és una constant preocupació de tot filòsof polític, aquest nostre inclòs. He posat l'exemple del protestantisme, que caldria canviar el nom del protestantisme, però també es podria fer del catolicisme. Però fins i tot abans, ja l'opuscle de l'any 40 va ple d'aquesta preocupació nominal i exposa, per exemple, que la Revolució Espanyola sembla haver exhaurit tots els seus recursos, sembla que només li queda aplicar teories cuyo solo nombre haría estremecer l'Europa, i una mica més avall afegeix que entre els que realment desitgen la revolució, distingits dels que només n'empren la idea com a espantall, n'hi ha uns quants que no s'atreven a llamar-la per su nombre. Es podria dir que aquest nom ja és revolució, però de vegades reclama que algú gosi a dir-ne el cognom, apellidar la revolució con su verdadero nombre, escriu el 1843. A quin nom ominós s'està referint? No crec que sigui socialisme, ja que en el tracte que li dona en els 7 articles de l'any 44 no batega aquest espant. Tampoc no serà per manca de noms. Durant la primera meitat dels anys 40 disposava de tota una colla de noms per triar. En un estat naixent que s'ha descrit com un festival de neologismes, i això entre els més variats grups i subgrups, ja que els revolucionaris també són conscients que necessiten un cognom. Hi ha qui ha recollit les diferents provatures al llarg de l'any 42. Igualitaris, fraternaris, humanitaris, unitaris, comunitaris, icarians, comunitaristes, comunionistes. I a algú se li hauria ocórrer un nom tan aparentment poc viable com, posem que, comunistes. Tot això és en l'aire. I alguns d'aquests noms poden haver arribat a les orelles balmacianes, tot i que el famós manifest que és tan decisiu al respecte, aparegut precisament a principis d'aquell 1848, és gairebé segur que no pot arribar a ser conegut per part de Balmes. En aquesta mateixa línia d'interessar-se pels noms i cognoms polítics en marxa, Balmes agafa el de cada partit, monàrquic, progressista, moderat, i analitza un a un el nom en qüestió i la relació que té amb el que significa i amb allò que fa realment. Sospesa mot a mot, el matisa, el posa en entredit, n'assenyala les ambigüitats i les contradiccions. Què és això de ser revolucionari? Què vol regirar, revolver, que no s'hi hagi regirat ja? Si progressar és perfeccionar-se indefinidament, els progressistes es podrien trobar amb la sorpresa de perfeccionaments del poder, de l'ordre, completament contraris al que realment prediquen. Entretant, com qui diu pel camí, ha anat manejant els diferents noms per distingir les diferents realitats que apareixen en variades formes de violència política. De vegades posa molt d'èmfasi a donar el nom adequat, si bé en altres ocasions els intercanvia, se li barregen. Però els noms els empra a cada pas. Revoltes, guerres civils, sublevacions, revolucions. Seria interessant seguir el camí d'aquests usos lingüístics, unes vegades minuciosament diferenciadors, d'altres equívocs contraposats, seguint una realitat ella mateixa sinuosa i escapadissa. Ahir va haver un llibre aquí que va fer un vot. Tot i que la bibliografia és molt àmplia, bé que decreixent, de vegades penso tota la feinada que pot arribar a donar Balmes. La feinada que quedaria per fer. Gràcies. temps clavat, eh? El temps clavat.
Clavadíssim.
Obrim ronda de preguntes, debat. Anem molt bé de temps, per tant, també d'aquest apartat de debat.
Com que he retallat tants trossos, sí. Els diré tots.
Et vols preguntar tu mateix? Antoni, què et sembla?
Jo te'n faig una. Que, perquè ha set, jo diria, ha set una exposició més aviat suggerent,
de molt de suggeriments, més que d'anar a fonamentar una tesi o fonamentar una posició, has fet una llegida de tangència, tangencial per... Que com si haguessis volgut perfilar, ja que faig servir, intento posar-me en l'estil amb què ho exposaves, però sembla que has volgut anar retallant el personatge perquè hi hagués un contrallum de la figura, que efectes barrocs i efectes estètics és impressionant. Has fet això, però a mi m'ha faltat, si vols, una mica de contingut en el que has dit. D'aquí la pregunta que et volia formular, perquè tu mateix has anunciat fent el suggeriment que aquí hi ha alguna cosa a dir, però no m'ha semblat que haguessis de donar la substància i, per tant, aprofito l'ocasió trencar el gel per preguntar-t'ho. Quan has fet aquesta caracterització tan interessant dels publicistes moderns, que fan Baudrillard i tot aquest conjunt de gent, que, veus, jo no hi havia acabat de parar prou atenció, i és veritat que aquí hi ha tot un moment ben interessant, però en la caracterització comuna que n'has fet, has parlat de tots aquests, però sobretot en el cas de Balmes, no? Has parlat d'ells dient tenen un problema amb la teologia política. Tots ells tenen un problema amb la teologia política. Bordón s'adona que no es pot fer política sense desempallegar-se de la teologia. Sembla que deies això. En què consisteix aquest problema? És a dir, per què hauria de ser un problema? Ho dic perquè després, com saps perfectament, altra gent ha dit, bé, totes les grans nocions polítiques de la teoria política són, al capdavall, referències seculars o no tan seculars, però referències s'originen en conceptes teològics. Llavors, en quin sentit utilitza l'expressió problema? Tenen un problema amb la teologia? Aquesta és la pregunta. Ho has anunciat així, que tenen un problema amb la teologia política. En quin sentit és un problema?
Hauria de confessar que en el moment de pensar el meu tema, d'entrada vaig dir, és el moment que algú parli de veritat de la teologia política a Balmes com a problema. Però abans necessito plantejar el problema més gran i més irresoluble i no resolt, per tant, que és el de la filosofia política. Un filòsof polític és un senyor que està esquinçat per dintre. No es pot ser filòsof i polític. Balmes és un filòsof polític, i Marx, i Bakunin, i tota aquesta gent. El problema de la dicotomia tremenda i irresoluble de la filosofia política, hi ha encara un altre, al qual s'enfronten tots dos que no estan junts, però que van junts, filòsof i polític, que és el de la teologia. La teologia política, si de veritat hi creus, quedes anul·lat com a filòsof i com a polític, perquè la teologia és un altre àmbit, és l'àmbit contrari. En el cas de Marx, que és el cas més exemplar, sense caure en aquelles caricatures que feia Popper, constantment es veu... Ernesto Laclau, l'ídol actual de certs corrents polítics mundials, sobretot llatinoamericans i espanyols, també s'hi veu en aquest problema, que és, si tu dibuixes, si tu estàs convençut, si tu prediques també la marxa implacable dels fets que porten allò que passa i passarà, llavors quina és la teva acció política? En el cas de Balmes és tremendo, perquè esclar, és la providència. Apagar i vámonos. Cada vegada que Balmes, en els seus escrits polítics, es refereix a la providència, que tu ja saps que no pot ser la providència, amb perdó, a l'obèstia de Demestre, però què vol dir? Que és com qui s'acomiada i diu adéu-siau, sense pensar de què estàs parlant? No, de cap manera, ell està està pensant molt seriosament en els continguts de la providència quan parla de providència. Aquesta irresolució, que està expressada pels revolucionaris en forma de pels revolucionaris lúcids, com Proudhon, en forma de que no pot sortir de la gàbia de la teologia política, en Balmes el millor seria un goig, una alegria, però et contradiu, et destrossa la teva pròpia base en la qual estàs treballant. Com a filòsof, polític i teòleg.
Si t'entenc, el que voldries dir és, si vol funcionar com a filòsof en el sentit de ser màximament lleial al pensament sense... si vols ser lleial al pensament sense deutes, i per tant estàs disposat a criticar-ho tot, és en aquest sentit que estàs... Sí, sí. Llavors no pots partir de pressupòsits que ja són un deute.
Si tu estàs en un caudal, un cabal que marxa, i que a més marxa negativament, tu pots dir tot això està conduït per la divina providència, perquè és el càstig. I llavors estàs en els contrarrevolucionaris de veritat, teòlegs polítics que així seran nomenats, encara que ells no s'anomenen així, que és de mestre, que és de bonhom. I llavors tot flueix. Però si tu estàs navegant en contra del corrent, que de tant en tant sostens que no deixa de ser providencial, per mi no te'n sortiries, si anessis fins a les últimes conseqüències.
I el que estaries dient és que Balmes es troba aquí, en aquest dilema, malviu en aquest dilema.
Balmes malviu en aquest dilema perquè és el dilema propi de qualsevol filòsof polític. Perquè jo considero que és molt interessant com a hipòtesi, com a treball, no dic que tothom ho hagi de fer, considerar a Balmes amb els seus iguals en aquest terreny. Balmes té altres iguals. Els sacerdots dins de l'Església del segle XIX són els seus iguals. Els senyors que van néixer a Vic el 1809, 10, els seus iguals. Però els seus iguals també són els que estan fent filosofia política, que es fiquen en aquest món tan estrany que no ha existit abans i que no existirà després, perquè filosofia política, el terme existeix però aplicat en un altre terme, en un altre sentit, que és aquesta gent, enganxats en aquesta xarxa de l'obsessió per l'actuació, l'actuació des d'un fonament filosòfic, l'actuació, l'acció política que sigui, des de la filosofia teva que sigui, posant-ho en marxa i enfrontant-te en aquell món que és un trasbals de destrucció extraordinària i beatífica, no? Els cants de Bakunin, manipulable i organitzable pels revolucionaris, diguem-ne, més ordenats, Marx i companyia, o allò contra el qual cal lluitar enfangant-se fins al coll, que és el que farà Balmes, el que farà tanta altra gent, Tocqueville en un altre to, etc, etc. No? Jo entenc que jo el que ofereixo aquí és una estructura, anava a dir una estructura mental, és que això està, és un opuscle, l'estructura mental de Balmes, es diu així, una estructura d'actuació en una figura que es dona en una època. En aquesta època, Europa té uns capdavanters, uns avantguardistes d'aquesta cosa, que són bastants, però que es compten amb els dits d'unes poques mans.
I Espanya?
I un és Balmes.
I Espanya? Perquè d'aquesta llista que has mencionat no...
Què dius ara? Dona Socortés.
Dona Socortés també seria...
Sí, l'he posat a la llista. Dona Socortés és del 9. Balmes i Dona Socortés, sí, quan entrem en els detalls, dius Balmes i Marx, quina parella més estranya. Hi ha un llibre que es diu Marx, no? Encrucijada, del germà de Josep Maria de Sagarra, de l'any 57, una cosa així. Quina estranya parella. Però Balmes i Dona Socortés és una estranya parella, també. Perquè Dona Socortés és l'apocalíptic en aquesta, d'aquesta família, no?
Bé, Més.
M'agradaria subratllar aquest paral·lelisme que has fet entre la Facultat de Filosofia i Política i Teologia i Política. Perquè a darrere fons, des de la teologia, hi ha el tema de la providència, com s'ha sentit molt bé, però a darrere de la filosofia hi ha sempre la utopia.
Al davant, diria jo.
Bueno, davant, sí. Hi ha la crítica, hi ha l'anàlisi, hi ha la concepció de la situació concreta, els dinamismes són els que fan marxar la societat i la història endavant, però sempre, d'alguna manera o altra, hi ha una perspectiva doncs, ideològica, utòpica, cap a la qual s'ha de caminar. Jo no sé fins a quin punt es pot comparar el tema de la providència doncs, com a indicador d'unes línies polítiques determinades, formalment, evidentment, amb la dinàmica de l'utopia. I llavors, jo em sembla que és molt bo aquest aspecte, que jo trobo molt encertat, que fas entre dificultat de filosofia i política i que no és tan diferent com moltes vegades es vol fer entendre. Filosofia i política sí, teologia i política no. I em sembla que aquests dos camps van tan units que hem de parlar de reflexió amb idees, amb ideologia, sobre unes situacions concretes i una perspectiva de futur o d'organització social diferent, revolucionària, si vols, en aquest cas, però que en el fons es mouen per un dinamisme ideològic més o menys determinat. I per tant, diguem-ne providència o diguem-ne utopia seria una, la providència secularitzada i l'altra seria la providència doncs, formulada teològicament.
És molt suggerent. Però jo estic per una altra banda. El meu esforç aquí, si poso aquesta estranya trepa junta, és perquè deixo de banda, en aquesta consideració, no dic que s'hagi de fer així, ni que es pugui fer així fins a les últimes conseqüències, perquè Balmes té tantes dimensions més només en la política que necessàriament tot es va retallant, no? Però en la meva consideració, jo, ha quedat clar, no he entrat en la ideologia, en les consideracions personals, fins i tot entrant en la política, perquè això és possible, perquè la política està en una estructura interior a la qual et deus perquè té la seva lògica, la seva dinàmica. La filosofia té la seva. La ideologia és una altra, que es fica al damunt i que ja navega una mica. I llavors jo no he entrat aquí perquè i no he entrat en els continguts de l'opinió que té Balmes de la Revolució, etc, etc, perquè he llegit els textos i m'ha semblat entendre que hi està en contra. Però, bromes a part, a més ha estat estudiat la verbalització ideològica de la revolució en concret i de la política a Balmes, i hi ha estudis molt bons, no? Però a mi m'interessa allò que funciona junt, malgrat és completament incompatible. La filosofia i la política són incompatibles. I la política i la teologia, tota ella, perquè la teologia política fa incompatibilitat en la política, en aquesta tríada, no? La teologia ja està juga amb elements revelats. La filosofia no pot acceptar això, no hi ha filosofia que accepti això. La filosofia va en contra de la cosa establerta, fins i tot un filòsof tan realista com és Balmes. No? La parella, providència, utopia, complementades. Vostè es diu Ernst Bloch, oi? Jo no veig com poden lligar. Una es dona bufetades amb l'altra. Vull dir que la providència és l'huracà, en termes gairebé benjaminians, que traïna Benjamin, que ve pel darrere i que en fi, que està impulsant una fúria que és la seva. L'utopia seria la projecció cap endavant d'allò que no és ara. Vull dir que a mi em sembla difícil compaginar els dos elements. Em sembla molt suggerent, però em sembla, vaja, jo no ho faria. Jo no m'hi apuntaria. Però em sembla molt interessant.
Però repetiria, a nivell de continguts formal, penso, a nivell estructural, a nivell de funcionament, jo em sembla que sí.
Però llavors...
Evidentment, com omplim de continguts la professió de la providència? Quines repercussions té un creure la providència de cara a l'organització social determinada? Si mirem la teologia de l'alliberament, si mirem la teologia política, si mirem la teologia de Demetre, si mirem... tenen uns continguts totalment diferents, que el problema és fins a quin punt aquesta concepció de la providència no s'assembla molt amb el que jo en diria una cosa és creguda en la providència i l'altra és somiada en l'utopia. I, per tant, tots dos tenen un element que teòricament justifica segurament unes teories polítiques concretes, però que en la pràctica, és això que dius tu, torno a repetir, que són incompatibles amb la imposició d'una determinació política concreta.
Amb ales, acabaríem hegelians i l'utopia seria una realització final d'allò que ja està en la marxa mateixa de la història, no diguem.
Com la providència.
Com la providència. Si és així, doncs llavors no hi ha més problema, perquè de fet ja no cal parlar d'utopia. Tot va amb la marxa que li toca. El problema és que el filòsof polític de veritat sap que no pot ser així. Per què? Perquè viu aquest trencament dins seu, no?
I el teòleg també.
Oh, i el teòleg, no diguem.
Dos petits comentaris. La meva opinió és que la teologia política i la filosofia política han d'anar separades. La història mostra que els que han fet política basant-se en la religió i la teologia política és la reflexió sobre la religió, i això la història ens ho mostra inclús avui dia en l'islam, no és aleshores què és el que passa. Passa que, més que anar endavant, el que passa són una mena de revolucions també negatives igual que les altres. En canvi, la filosofia política, encara que en diem utopia, per mi l'utopia no és un somni, sinó, si mirem la història, veurem quantes utopies ja s'han realitzat. Al moment de proclamar-les o de projectar-les, potser eren somnis, però s'han fet realitat. Si l'home no té utopia, deixa per mi de ser home, polític, home polític. I això de que la filosofia, el filòsof no pot ser polític, jo aquesta concepció no l'entenc. Perquè si l'home és per naturalesa polític i l'home és per naturalesa filòsof, necessàriament el filòsof ha de ser polític. Bé, són petits detalls que jo projecto aquí, perquè em sembla que això és molt complex, clar, i no podem reduir a vegades només a frases o així. I la segona cosa que volia dir era que no entenc el tema de Valdes, o com ho ha explicat vostè, de contrarrevolució, que els conservadors no són contrarrevolucionaris. Jo penso que si hi ha una mena d'ànim, d'esperit, de fer un canvi revolucionari i una sèrie de personatges i de gent s'hi oposa, van contra la revolució. Aleshores, si ens posem amb el nom, què vol dir anar en contra? Doncs vol dir ser contrarrevolucionari. I qui són els que volen aturar la revolució? Els conservadors, que volen conservar allò que tenen o que hi ha fins ara. No hagués més de dos petits comentaris.
La primera part és molt interessant, però s'escapa de Balmes.
Però arrel de Balmes ho he dit.
Però la segona part és estrictament balmesiana, no? El problema de Balmes quan rep el penjoll de contrarrevolucionari és que allò ja està pastat. Ja vol dir alguna cosa molt concreta, no? La desgràcia de Balmes en vida, al final, i tota la gran part de la seva posteritat, i per això m'he volgut detenir en les paraules de Hannah Arendt, és la facilitat en què es nega, i vostè ho diu molt bé, la distinció entre reacció i conservadorisme, que és una cosa que, en la que va incidir ahir Fradera, no? per dir-ho en termes benjaminians, hi ha qüestions que no es poden plantejar bé en el temps fins potser 100 anys. És una mica pretensiós. Quan Balmes és entès filosòfico-políticament, és ben situat aquest espai que ell no troba i busca, però tots els filòsofs polítics estan buscant aquest espai que no existeix, que és impossible, i per això es dediquen a la filosofia política. Jo diria que molt al final del franquisme, en l'antifranquisme, el franquisme que ens va explicar tan detalladament l'amic Conrad, hi ha tres llibres, hi ha tres capítols, i així aprofito per dir-ho perquè, si no, rebento. No han sortit dos d'aquests tres noms i s'han de dir en aquest, al meu entendre, en aquest marc. Entre l'any 60 i l'any 70 i una mica es publiquen tres capítols en tres llibres que no tenen res a veure, que no van de Balmes, aquests llibres, en absolut. I aquests tres llibres, cadascun d'ells, necessita a Balmes per la seva fonamentació o per fonamentar una part de les seves tesis. I aquests tres capítols dedicats a Balmes troben el lloc de Balmes, el lloc polític, el lloc filosòfico-polític, amb una claretat que jo diria que no s'havia trobat en tanta, sobretot, manipulació tan aviat havia mort Balmes. I no diguem tot el nacionalcatolicisme, el català i sobretot l'espanyol, de la resta del segle XIX i de tot el segle XX fins al franquisme. Aquests tres llibres, un el va esmentar ahir, és l'únic que està esmentat, és el de Valentí Fiol sobre els orígens ideològics del modernisme, el modernisme literari català. L'altre, vaig enrere cronològicament, deu ser del 67 o així, almenys, 65, el llibre de Soletura sobre la revolució burgesa i el catalanisme, que de fet és una biografia política i intel·lectual de Prat de la Riba. I l'altre, aquest és el que rebento si no ho dic, i ho dic, és Enrique Tierno Galván, en un llibre, jo crec que memorable, tan memorable que no el llegeix ningú i ningú el rememora ni el recorda, perquè no l'ha llegit, que és Tradició i Modernisme. Tots tres, d'una manera molt clara, lluiten per negar el reaccionarisme de Balmes, el documenten, enfronten a Balmes a Donoso Cortés, a Demestre, etc. etc. Anys 60, 60-61 és el llibre de Tierno Galván, 70-71-72, pòstum, és el llibre de Valentí Fiol. Allà es troba el lloc. Què passa? El lloc que desapareixerà al cap d'un temps. Ja posats a dir bibliografia, hi ha un senyor per aquests mons de Déu que es diu Rivera, Antonio Rivera, un analista filosòfico-polític en termes històrics, que maneja molt bé i molta documentació, i en dos llibres seus parla sovint de Balmes. Un és La reacción a la revolució, jugant amb el títol del llibre de Pi Margall, i l'altre, aquest és un llibre sobre la filosofia política i les idees polítiques del segle XIX a Espanya, i l'altre, Un dios tirano, que va del segle XIX i XX, en un context més europeu, acaba amb el... Jo m'he negat a dir el seu nom, però ja no puc deixar de dir-lo, Carl Schmitt, i també parla menys de Balmes. I sempre amb el cliché de Balmes ultramuntà, reaccionari, allò que dius, escolta, és que ni que haguessis llegit, que no l'esmenta mai a Tierno Galván, ja no dic a Valentí Fiol, i a Soletura alguna vegada l'esmenta, però amb altres finalitats. No? Contesto part, sóc conscient.
Molt bé, doncs tenim un quart d'hora, abans no un quart, si voleu, 20 minuts.
Abans no comenci la tanda, la primera tanda de comunicacions, el cafè el anem a fer a baix a la cafeteria. A la cafeteria. Moltes gràcies.